Ràdio Estel, fabricació pròpia.
4 minuts que passen de les 4 de la tarda. Tenim més a prop les festes de Nadal. Uns dies que haurien de ser de festa, per gaudir de la família, per gaudir en família, però clar, darrerament s'ha convertit, no sé si a vosaltres us passa per alguns, en una nova font inesgotable d'estrès. Estem parlant d'agendes atapeïdíssimes, d'àpats amb la família, d'estar amb els amics, també, de la llista de regals que queden per comprar. Ui, aquesta llista de regals... I després fer la llista primer, també, eh? Escapadetes d'última hora, que també algun dia cauen. No sé si us passa. Aquella sensació és que volem fer moltes coses, però, ai, és que ens falta temps per fer-les totes. I no només ens passa per Nadal, sinó que també cada dia de l'any. És per això que avui hem volgut convidar una persona aquí al Fabricació. Aprofitem que és dilluns, que hi haurà molta gent que també haurà començat ja aquest pont. Ella és consultora, és formadora, és pedagoga, que s'autodenomina gestora del caos i que ens ajudarà de ben segur a posar a ordre una mica tot aquest soroll que tenim a la palca per organitzar-nos millor i per viure més tranquils. I jo crec que de tot plegat ens serà doncs, molt útil de cara a les festes i també a la resta de l'any. Elena Sempere, com estàs, Elena?
Hola, molt bona. Molt bé.
A veure, aquí al programa, saps què passa, Elena? Que acostumava a preguntar d'entrada als nostres convidats com estan.
Molt bé.
Tu veus adequat, doncs, no? Perquè la Carlota Gurt, la setmana passada, la resposta va ser, no ho sé.
Com està?
Sí.
No ho sé.
I ella va dir, no ho sé.
Doncs mira, és una bona resposta, perquè poques vegades ens preguntem com estem. Primer punt interessant de l'entrevista.
Vinga, va.
Tal qual.
Clar, t'hem vist aparèixer fa poc als diaris. O sigui, és tal qual, eh? O sigui, veuràs tot subratlladet. Ens vam passar aquesta entrevista en versió paper. Vam subratllar-hi moltíssimes coses de les que deies. Ens va semblar molt interessant. Perquè, per començar, dius que aquella frase de no tinc temps per res, que diem ara en castellà, que ara ho estàvem comentant, no, Elena, fora en micro, que dèiem, ostres, és que en castellà és tan il·lustrativa, no m'he de la vida. No? No m'he de la vida. Ens l'hem de treure del cap, dius.
Des del meu punt de vista, és el primer que hauríem de fer per poder canviar el que vulguem canviar. És a dir, el que et dius afecta molt en el que fas.
Val.
I el que et creus afecta molt en el que fas. Llavors, des del meu punt de vista, aquesta frase ja t'està lapidant automàticament en tu. Ja t'estàs autoculpant perquè no et dona la vida quan en realitat vols que et doni més la vida. I és com, bueno, aquesta frase ja porta culpa. Excés de culpa, excés de voler fer més. Qui t'està autoexigint això? Qui t'ho està exigint? Per tant, des del meu punt de vista, per primer canviar, has de treure d'aquesta frase, perquè et limita.
Clar, i què ens hauríem de dir, Elena? O sigui, quin seria, diguéssim, com la frase? Perquè pel que dius és, si no té de la vida és perquè tu no et dona la gana.
Vale, això ho dic per cridar una mica l'atenció i dir, ei, us convido a reflexionar sobre el que ens estem dient per poder canviar el que tu vols canviar a la teva vida, partint de la base que tens responsabilitat en allò que fas o decideixes fer i no fer. I aquí està la clau, no? Què decideixes fer i què no decideixes fer? Per tant, si et treus ja de la ment el és que vull fer, vull arribar, vull tinc, bueno, és perquè potser no t'has preguntat fins a on vols arribar tu. Què és allò que t'estàs... marcant que potser no et ve de tu, sinó et ve de fora. Qui t'exigeix? Moltes vegades som nosaltres mateixes les que ens autoexigim molt més del que realment hauria de ser. Aleshores, no hi ha una frase màgica que diguis no, mira, jo et dic això i ja t'oblides del tema. No, no així. Hi ha un treball, un procés, però el primer és canviar el que et dius. No? És com tot el que està constantment, ai, em fa mal això, ai, em fa mal allò, ai, em fa mal l'altre. I al final t'ho acabes... Sí, però al final
t'ho acabes creient,
sí. Més del que hi somatitzes, doncs una mica és el mateix, no? Per mi la paraula que et dius té molta importància en el que tu després fas.
Per tant, és aquest victimisme que tu apel·les de dir prou, s'ha acabat.
Exacte, exacte.
No? Sí. Hauríem de començar ja per aquí.
Sí, però amb quan el ei, empodera't, que tu pots fer coses, decideix i posa límits realment, perquè pots posar-los, no? És una crida al convidar a que la gent aprengui a posar-se límits, de dir, doncs a mi això ara mateix no em va bé, ho puc descartar, no vaig a sentir malament per dir que no i descartar-ho, i lògicament hi ha coses que ens venen donades i no podem triar, val? Però hi ha moltes altres que sí, tot a nivell social, a nivell de salut, a nivell de físic, a nivell psicològic, a nivell de fills, a nivell de gestió, de moltes coses, sí que tenim part de responsabilitat i el paper de víctima de dir no arribo tot és com, bueno, però és que realment tu què decideixes fer o què no decideixes fer? Per què has d'arribar tot? Qui t'ho ha dit que has d'arribar tot? En certa manera, no? Convido a fer aquesta reflexió per després poder dir a on tu vols estar.
Clar, perquè ara m'has fet pensar.
Ja, ja fas una cara. Com dient, a veure...
No, perquè, clar, és com aquest missatge de sobretot ara ho trasllado en el món de la dona, però de superwoman.
Sí, total.
Llavors,
total.
És tota una contradicció, perquè en aquest sentit tu et fas sentir com que has de ser una superwoman i que has d'arribar tot, llavors, pel que estàs dient...
Vull trencar amb aquest estigma, absolutament.
És una mica enverinat, no?
Per què?
Pregunto.
Per mi, sí, per mi ens han venut el paper de la superwoman i jo estic fent una crida. De fet, quan treballo amb la majoria de dones, perquè, a més, som les que tendim a necessitar controlar les coses, val? Que d'aquí també ve molta història, sí. El primer que dic és no t'has de creure el paper de superwoman, no has d'arribar a tot, no has de ser perfecta, no has de ser la dona perfecta, ni la mare perfecta, ni l'amiga perfecta. Si no vas al gimnàs un dia...
T'estan aplaudint,
no
eh?
No passa res.
Tu no ho estàs veient, però t'estan aplaudint pel darrere.
Que fort, val. Doncs, sí. Que és difícil, perquè és una societat en la que ens imposen això des d'allà a molts nivells. Però, precisament per això, m'agrada ser aquí i poder fer arribar la veu a dir no estic atacant a la gent que no li dona la vida. Estic fent-vos una reflexió fins al punt de que et plantegis fins a on et vols aturar. I que tu sàpigues que arribes fins aquí perquè vols i no passa res si hi ha certes coses que no arribes. No seràs menys per no arribar-hi, m'explico?
Jo crec que és aquest punt, no? De dir, intentar entendre que no seràs menys.
Totalment.
Pel fet de no poder fer-ho tot.
Totalment.
No?
Totalment. Ni menys professional, ni menys dona perfecta, ni menys mare perfecta, ni menys res. Simplement arribes on arribes i el que no, també s'ha de deixar una mica... S'ha de deixar anar certes coses, també, no? Hem d'aprendre a deixar anar una mica certs controls de coses.
Perquè tot ve pel control, Helena, creus?
Bueno, jo penso que és una de les grans parts que ve pel control, però també ve per les autoexigències que tenim en nosaltres mateixes i de la vida que portem. Cuidado, sortir de la vida consumista ràpida, immediata, que vivim avui en el segle XXI, és molt difícil. Has de fer un treball profund de consciència, com dic. És el primer que has de fer, tenir una consciència una mica clara i dir, vale, a mi m'estan obligant a anar ràpid, però què puc jo fer per no anar tan ràpid, perquè al final jo més que res tot això ho vull expressar amb la voluntat de que al final tot això té unes conseqüències i no ens estem adonant de les conseqüències que té, però són greus i afecten a nivell salut i a nivell salut psicològica, val? Salut mental. Si no comencem a prendre responsabilitats des del nostre punt, des del que podem fer nosaltres per controlar la nostra vida i dir a quin ritme jo vull anar, i què vull fer, arribarà un moment que, bueno, de fet ja estem arribant, no? Cada vegada anem més al psicòleg, cada vegada tenim més frustracions, cada vegada tenim més ansietats, cada vegada, no? Aleshores, arriba un punt que és tan extrem al nivell al que arribes que probablement necessitis patar d'alguna manera, físicament o psicològicament, per donar-te en compte del què significa també la vida, que no significa només fer, fer, fer i fer i fer. Què hi dius?
Fa mal tot. Deixa'm preguntar-te una cosa. Clar, tu creus que d'alguna manera... que abusem una mica de la paraula estrès?
Sí.
Vull dir que està com ara de moda.
Sí.
Que sabem realment què és l'estrès?
A veure, jo no soc psicòloga ni metge com per dir ara mateix què és l'estrès, però sí que penso que està de moda i precisament dic la frase, no?, del nom de la vida és perquè no te la gana, perquè el primer que has de fer és deixar de dir-ho, perquè al final t'estàs creient que tens una sèrie de coses que igual no són estrictament així, no? Quan tu vas estressat, vol dir que corres, vol dir que respires ràpid, vol dir que tens moltes coses al cap, vol dir que et costa dormir, però ja quan passes un nivell d'ansietat, cuidado, perquè molta gent diu és que tinc ansietat. Bueno, compte, perquè l'ansietat té una sèrie de símptomes greus, físics, que s'han de diagnosticar.
Uh-huh.
I sí que és veritat que ho hem com generalitzat i que també en el món emprenedor s'ha posat com molt de moda que si vas estressat i no et dona la vida és perquè ets com molt exitós, no? Compte amb això. És l'únic que dic, no? De dir, cuidado amb això perquè ens fem un flaco favor amb nosaltres mateixes.
I clar, jo ara clar, estic pensant, tu ets consultora, Helena, ets formadora, ets pedagoga i gestora del caos. No sé, quins són els principals problemes que tenen els teus clients i què els fa sentir immersos, no? En aquest estat, podem dir-ho, estat d'estrès constant?
Sí, podem dir-ho.
Quins són els principals problemes que ells et reclamen?
Doncs principalment no tenen clar cap on han d'anar. És a dir, tinc moltes coses per fer, tinc moltes idees a fer, però no sé ni per on començar, ni per què ho estic fent, ni quins són els següents passos, ni em sé organitzar, sinó que vaig amb la roda.
Val.
Vaig amb la roda. I aquest és el primer pas. El primer pas és analitzar i veure, ok, quina realitat i quines circumstàncies tens tu i en base a això, digue'm quins objectius t'estàs marcant. Perquè falta de realitat, expectatives... és el primer dels temes, les expectatives. Veure què t'estàs marcant tu i digue'm com vius, què tens de recursos a nivell de temps, a nivell d'energia, a nivell d'hores, a nivell d'inversió, què pots fer i què t'estàs marcant. Igual estàs sent massa exigent o massa poc realista amb el que pots fer ara mateix. I aquest és el principal punt per mi, la realitat. Jo peco també de ser hiperrealista. A vegades és com, bueno, pots anar una mica més enllà, sí, però tingues en compte que les teves circumstàncies et condicionen a la vida, no? I per més que tu vulguis arribar a... Si no tens els recursos necessaris, el temps necessari, el marge necessari, la inversió necessària econòmica,
sí,
ja et pots marcar el que vulguis.
Que és que no
hi arribaràs. I no et donarà el dia. Perquè si tens 4 hores per treballar... i et marques tasques per fer 10 hores, com es menja això, no?
És impossible.
Vale, pues aquí estem.
Clar, però de fet tu mateixa expliques que en un moment de la teva vida també t'hi vas sentir una mica immersa en un moment de caos, no? Vivim? Tu creus que estem immersos en un estat de caos o només una percepció que tenim?
Jo crec que sí, que vivim immersos en un estat de caos, de rapidesa i de... Ja ho veiem, no? En la circulació, en la rapidesa de les coses, en quantes informacions noves hi ha al dia, és una passada. Sí, no és una sensació, sinó és una realitat, però que ens deixem emportar més pel soroll que després per el que realment hi ha sobre la taula. M'explico? Que a vegades sí que és veritat que vius en una societat de soroll, però que tu internament pots evitar aquest soroll. I això és el que també intento fer entendre la gent i poder ajudar. De dir, encara que t'estiguin parlant per 40.000 converses de WhatsApp, pots parar un moment al mòbil i desaparèixer una hora i no passarà res. El món segueix girant, saps?
Clar, o sigui, aquesta seria com una clau per evitar aquest soroll, no?, que deies.
Sí, totalment. Evadir-te en el teu moment del que tu estiguis fent. Això és el primer que també és un treball intern que has de fer perquè, bueno, a vegades tenim tendència a pensar que som imprescindibles i no ho som, i si desapareixes 2 hores, jo sempre comparo amb un avió, no? Si te'n vas a Austràlia i passes 24 hores, ningú et busca, ningú saps on està i el món segueix girant, no passa absolutament res. Doncs és el mateix.
Clar, jo ara estava pensant que també vivim en un món del caos, on jo no sé, Helena, però també és un món que, on la tecnologia i la percepció del temps van molt lligats, no? I que potser això també ens obliga, jo què sé, doncs ara igual estic fent aquesta entrevista amb tu i estic rebent missatges, mails, sí. No, és que potser has de...
Presència.
Val.
Presència,
és això, no?
Presència.
Què és l'important que estàs fent ara mateix, no?
Absolutament.
Què és el present, pel que hauries de tenir com tota l'atenció?
Sí.
Estem... És potser que ens passa això,
ens
que,
passa
que
això.
Tenim com molts estímuls de moltes bandes i no sabem prioritzar?
Constantment. Ens passa això perquè no estem concentrats en el present. Estem pensant constantment en el que vindrà després. I no estàs pensant en el que estàs fent ara. Ara, aquesta hora, a les 4 i 21 de la tarda. Estic aquí amb l'entrevista. Ok, tot el que passi a la resta del món seguirà passant, però jo em concentro en això. És de l'única manera que podem evitar tenir aquesta sensació de FOMO, que es diu, és una sensació de fear of missing out, que li diuen, i és de... Tinc sensació d'estar-me perdent tot el que està passant al meu voltant. Ja, però és que això et passarà tota la vida. I ara et passa i t'enteres perquè tens mòbil i tens internet i saps què està passant a l'altra banda. Però això fa 30 anys també passava, el que passava que no t'enteraves, no t'arribava la informació, però el món seguia girant a tot arreu. M'explico? Llavors és aquesta sensació de no estar en el present, sinó que està constantment vivint en el futur.
I dius també que és importantíssim saber distingir entre el que és important del que és urgent.
Mm-hmm.
O sigui, és també, en aquest sentit, intentar aprendre a prioritzar, en la línia que dèiem abans?
Sí, i això passa també per saber què són les teves prioritats per tu, tant a nivell laboral com a nivell personal, eh? Què està per tu per sobre de la resta de coses i on et vols enfocar en el dia a dia. Les prioritats són necessàries i si precisament, i una de les coses que també reitero a vegades, no? Si no et dona la vida és perquè... vols arribar a tot. Per tant, si vols arribar a tot és que no estàs passant per sobre res. Quin nivell d'importància tenen certes coses d'altres? Què estàs prioritzant? No tens prioritats? Aleshores, si vols arribar a tot és que no estàs prioritzant res. Aleshores, pensa quines prioritats tens.
Clar, és molt curiós pel que estàs explicant, Helena. Ostres, has de fer un treball personal, jo crec, previ, que per fer aquest treball personal es necessita temps. Fixa't, es necessita temps.
Bueno, es necessita primer de tot voluntat de canvi. I després realment sembla més del
però,
que és.
Clar, però tu fixa't, per què ho quantifiquem tot en temps?
Perquè, malauradament, el món es basa en temps. Malauradament. Però és que, jo sempre ho dic, tu realment, si et concentres, saps el que has de fer i no et distreus, et dic que el dia dona per molt, eh? Per molt més del que ens pensem. El problema està en les distraccions que tenim, que no les sabem controlar. És a dir, les 2 hores de TikTok... si estiguessis...
Passen factura les 2 hores de TikTok?
Hombre, molta. Factura a nivell de no només de perdre el temps, sinó, a més, a nivell de salut mental. Passa molta factura, perquè és això. Consumisme ràpid, soroll constant, molts inputs a l'hora de gestionar. Te'n vas a dormir... que és que no et paren... Jo tinc xirivites al cap moltes vegades, en plan... Fu. Em ve la ment com milions de coses que han passat en el dia, no? Això passa perquè ho puguem controlar, perquè si no, ens perdem. Estem tan donats al món exterior que ens hem oblidat molt del món interior, en aquest sentit. I estem molt desconnectats de nosaltres mateixos. I si jo li pregunto a algú, però tu què vols fer amb això? És que no ho sé. Com estàs? Que abans has dit. Com estàs?
No ho sé.
Per què no ho saps? Perquè no t'has parat ni a pensar-ho. Aquest és el problema. Com podem viure si no sentim ni com estem? En base a què et prendràs les decisions després? Pues anem així per la vida.
Que també ajudes empreses a que creixin. Dius sense que morin en l'intent.
Clar.
O sigui, en aquest sentit, quins són els grans reptes de les empreses per créixer, com tu diries, d'una manera orgànica, sense morir?
Sense morir. Doncs el primer que intento és que siguin realistes, que es facin consciència i que es deixi temps de procés d'assentament de coses.
Ja surt una altra vegada.
Clar, és que... bueno, és el que es mou. El món es mou per temps, també. Jo intento que òbviament, hi ha organitzacions, hi ha maneres de fer, hi ha sistemes, hi ha equips, hi ha maneres de gestionar equips, hi ha eines que ajuden a l'organització i a la, ja que la comunicació entre l'equip sigui eficaç, val? Però sempre dic que les empreses o el creixement empresarial té unes fases. Hem de ser pacients, cosa que tampoc tenim a dia d'avui, hem de ser pacients amb que l'evolució pròpia d'un negoci té unes fases i uns temps. Aquests temps, encara que els vulguem escurçar o dilatar, no serà l'idoni per aquest creixement. És com si volguéssim ara, de cop, que l'embaràs durés 3 mesos, perquè com que 9 mesos se'ns fa llarg, doncs ara volem que hi hagi embarassos de 3 mesos. Home, no sé què... No crec que surti gaire bé. Llavors, les empreses el mateix. Són moments vitals de negoci, d'evolució pròpia, natural, de projecte. Si les fas créixer més ràpid del que toca, bueno, poden tenir conseqüències contraproduents. I es pot cremar. Es pot cremar la màquina.
Tu dius ara que estàs parlant de negocis. En alguna ocasió t'hem sentit a dir que tots tenim vocació d'emprenedor, però que ens capen aquest instint.
Sí.
A què et refereixes amb això? O sigui, com podem readreçar aquest instint capat, no?
Això és un repte molt gran, perquè ve de, del món educatiu ja de... Clar.
I ens costarà temps.
Totalment. No, sí, però jo crec que ara aquí hem anat a pitjor, en aquest sentit. Des del meu punt de vista hem anat a pitjor. Jo, com a pedagoga, pues, conec el món de l'educació, he estudiat 4 anys de llicenciatura de pedagogia, he analitzat molts tipus d'educació, i des del meu punt de vista estem fent una regressió, i és que no estem tampoc deixant que els nens tinguin aquesta capacitat o habilitat d'autolideratge com per poder també prendre decisions des de petits i també veure les potencialitats que tenen, no? Ens basem en un món educatiu en el que tots estan tallats pel mateix patró, tots han de fer el mateix i complir amb les mateixes històries, amb els mateixos ritmes i amb tot igual. I és com, a veure, això no funciona així. No funciona així. D'alguna manera, penso que tots venim per fer alguna cosa i tots tenim capacitats innates, però no se'ns deixen aflorar. Perquè ens l'escapen. Per què? Perquè has d'estudiar tot el currículum escolar que hi ha marcat. Si tu destaques en alguna cosa, no es veurà.
Ara tornem, si et sembla, Helena, ràpidament, en el camp de la productivitat, relacionat amb el temps, també, que és la llei de Parkinson.
Val. Primer punt, jo no parlo en temes de productivitat mai, precisament perquè vaig en contra de la productivitat, perquè per mi la productivitat és fer més en menys temps. I jo em baso en tot el contrari. Prefereixo que facis menys, però que ho facis bé, per tant, parlo en temes de qualitat i no de quantitat, val? I per això parlo d'eficàcia. I segon...
La llei de Parkinson.
La llei de Parkinson. La llei de Parkinson diu que una tasca s'estirarà tant com es pugui estirar en el temps. Per tant, la clau aquí està és, quan una cosa vols que tingui un fi, lògicament li has de posar una data, perquè si no vas arrossegant aquella cosa a l'agenda i dius, ja ho faré demà, ja ho faré demà, ja ho faré demà, i no acaba fent mai. Aleshores, posar-se data és la clau perquè t'asseguris que allò acabi passant.
Val.
D'això parla la llei de Parkinson.
Llavors, com podem... És una mica aquesta com es diu ara? Ara
procrastinació.
Procrastinació.
Total.
Sí, és això?
Sí, és això. És anar deixant les coses per demà, perquè
demà.
Bueno, perquè ara no ho sé, perquè no ho tinc clar, sí. O perquè em fa mandra, o perquè no m'agrada, o perquè no ho sé fer, i vaig allargant algo tant com es pot allargar en el temps. Perquè no té caducitat.
Clar, i una altra, ara la Harkin m'ho estava apuntant, perquè falta temps, i tornem a estar el mateix.
Perquè falta temps, no. El temps hi és si el crees. I el temps està quan tu el trobes i dius, jo aquest dia faré això. En certa manera, el tema està en la quantitat de coses que ens creiem que podem fer en un temps determinat. Que sobreestimem això. És a dir, que una tasca ens pensem sempre que són 10 minuts i en realitat hem de ser conscients de que no és així. Que entre que t'hi poses, ho mires, et centres i ho fas, ja ha passat 3 quarts d'hora. No? Aleshores, també tenim tendència sempre a pensar que tot és més ràpid del que realment és. Aleshores, baixem una mica el llistó i el primer que ajudo a consultoria és fes el mínim que hauries de fer avui. El mínim. És a dir, si tu et marques 5 coses mínimes que sí o sí han de sortir avui,
val?
Jo et dic, vale, marca't mínim les mínimes que han de sortir avui. Tot el que sigui per sobre, i et doni temps a fer-ho, perfecte. Però el que no, que és el mínim, ja haurà sortit. Val? Aleshores, també és aquest canvi de xip de pensar en menys, però fer-ho concentrat i fer-ho bé. I fer-ho, lògicament. Perquè, clar, si em procrastines tot, ja anem malament.
Mira, ja passa un minut i escaig de 4:45 de la tarda.
Enrotllo molt.
Elena, no, que tenim moltes preguntes i encara en teníem més. Però que també m'ha cridat molt l'atenció, ens ha cridat molt l'atenció a l'equip, que abans tu comentava que aquest caos...
Sí.
On radica aquest caos?
En la ment, més que en la realitat.
O sigui, més que en el fet de que moltes vegades potser tens més pànic.
Absolut.
Com ho faràs, o sigui,
absolut.
Com ho realitzaràs.
Absolut.
I no, realment el caos està en com tu ho estàs pensant.
Sí. El nostre cervell està pensat per la supervivència i de seguida fa que algo que creiem que ja és difícil ja és com una amenaça.
Ja,
això ja ens genera por. I aquesta por és la sensació de que tenim en la ment. Quan tu escrius el que significa aquella idea que tu tens al cap i la comences a plasmar en paraules, comences a entendre què has de fer. I llavors ja no ho veus tan difícil. I és un dels primers exercicis que acostumo a fer, no? De dir, és que tinc una idea, anem a escriure aquesta idea, a veure què significa de veritat, perquè aquí no la pots processar. No entens què significa i probablement te l'estàs fent més gran del que realment és. Analitza què vol dir, no? I això passa per baixar-ho, fer una llista i dir, ah, vale, és tot això, això, això i això. Ah, doncs llavors no és tan difícil, vale? Ho comences a... És un treball de processament d'informació, saps?
Mira,
ens fem unes boles mentals, a vegades, importants, eh?
Boles de neu, ja veuràs, sí. Perquè jo crec que anem ara una mica... Com ara estem parlant de neu, hi haurà molta gent que estigui... Bueno, que vull dir, sí, no, ha nevat una mica, poquet, al cap de setmana. Gent que estigui ja de pont i que digui... Mira, és que arriba Nadal...
S'acaba el món.
S'acaba el món?
Totalment.
S'acaba el món?
No. Clar que no.
Com ho podem fer?
El que passa que la gent es pensa que sí, però no s'acaba.
Com podem fer per esvair, diguéssim, o sigui, per anul·lar aquesta idea que s'acabi, que s'acaba el món, que només està en el nostre cap, no, Elena? Per tots aquells oients que ara diguin mans al cap, venen les festes, no arribaré.
Bueno, primer de tot, no pensis que s'acaba el món, perquè no s'acaba. El món continua girant i l'any que ve tornaràs a trobar en la mateixa situació, ¿vale? O sigui, ja pensa'm que... vindrà el següent Nadal. I després, fes una llista de les coses que hagis de fer. Un cop te les treguis del cap, ja no tindràs aquesta sensació d'estrès. Treu-te-les del cap, apunta-les i llavors busca un dia per fer-les i una hora per fer-les. I el nivell d'ansietat baixa moltíssim. Sembla una xurrada, de veritat. Però quan et treus les coses del cap i les apuntes i t'oblides, tens la ment lliure per poder pensar en altres coses. És a dir, que el primer pas seria aquest.
Seria aquest.
Apunta tota la compra que hagis de fer per al sopar, dinar de Sant Esteve, tot el que vulguis, a tota la llista de regals, apunta-ho tot, vomita-ho tot en un paper, i en el moment en què ho tinguis en un paper, ja no ho tens al cap. Per tant, automàticament ja dius, vale, ara només ho haig de fer. Ja no ho estic pensant. Ara ja ho haig de fer i prou. I després també hi ha coses que pots eliminar. Que això tampoc...
Que això també ens anirà bé per poder o sigui, prioritzar, no?, en aquest sentit.
Exacte.
És això, Elena?
Exacte. Quan tu ho veus en el paper, pots triar aquelles coses i dir, vale, això primer, això és més important, això, si no faig això primer, no puc fer l'altre, per tant, vaig amb ordre, no? I aquí et rebaixa molt la sensació d'estrès i d'ansietat. En el cap, tot està allà... O sigui, tot va donant voltes allà mateix i tot està en la mateixa òrbita, no? En canvi, en el paper, no. Tu li pots posar prioritat a unes coses, uns tempos més llargs, més curts, triar què fas, què no fas, i dir, això no té cap sentit. Vale, doncs m'ho carrego perquè ja ha passat. Per exemple, no? I encara et rondava pel cap, però és que ja ha passat. Doncs pues oblida't. M'explico? Com ho veus?
Caus fora.
Caus fora.
Arribem a tot, eh?
No hem d'arribar a tot. No, aquest és el tema. Que no hem d'arribar a tot.
Aquest és el tema que ens hauríem de...
Que el tot l'hem de reduir.
I per què som tan autoexigents moltes vegades?
Bueno, perquè és el discurs que ens han venut i és el ritme de vida que ens estan fent portar, però aquest tot planteja tal. Jo potser no vull arribar a fer 10 coses al dia, potser em vull arribar a fer 5, vale? Pues ja està. És a dir, aquest tot és el que ens hem de plantejar. Sí? És a dir, tu no pots estar amb un 10 De tots els nivells de la teva vida.
I potser també, Elena, perdona, perquè ens comparem.
Sí.
És aquí.
Vull també.
Dir, no? Perquè potser el teu tot és totalment diferent al meu tot.
Clar.
No? I jo veig que el del costat pues, està fent un tot i dius...
Absolutament. Per això dic que les circumstàncies de cada un condicionen i tu tens una vida que jo no tinc i jo tinc una vida que tu no tens. Per tant, no em puc comparar amb tu i posar-me al teu nivell en qualsevol àmbit de la vida o professional perquè jo tindré unes circumstàncies que em limitaran o no i en base a això haig de poder fer o no. I això no ho tenim en compte. És a dir, lògicament, una persona que no té fills pot treballar potser més que una que no en té, si vol, perquè no té res que el condicioni en quant a horaris, en quant a no sé què, tal. Lògicament, hi ha circumstàncies que ens condicionen a la vida, però no les tenim en compte. I és com, ja, però és que mira aquesta, ja, però aquesta, tu què saps el que té a la seva vida o no? De quins recursos disposa, de quin equip hi ha darrere, de quants horaris fa, de si dorm o no... Tu què saps? Saps què vull dir? Uh-huh. La comparació és molt dolenta.
Elena Sampere, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Consultora i pedagoga, gestora del caos. Gestora del caos, que el caos només existeix a la nostra ment i ràpidament, si ho podem escriure, jo m'ho quedat amb aquest consell, desapareixerà.
Bueno, sí i no. A veure, tampoc visc en el món de Yuppie i sóc molt conscient del que estic dient, eh? I no és tan fàcil com idealment es diu, però ajuda treure les coses de la ment i apuntar-les ajuda molt a...
És un primer pas.
És un primer pas per acabar amb aquesta sensació de caos. Sí.
Moltes gràcies per aquesta tarda, per aquesta conversa, per aquest cacau de les 4.
M'ha encantat, eh?
Què et sembla?
I tant, el meu fill estarà encantadíssim.
Aquest cacaulat, que és doble intenso, eh?
Doble intenso, ja, ja, li hauré de donar al matí, perquè si no, a la nit pot ser divertida.
Massa intenso,
sí,
no?
Sí, sí.
Elena, gràcies, i també per ajudar-nos a començar la setmana amb una mica més d'ordre, que també ens va bé.
Gràcies.
Gràcies, a Elena.
Ràdio Estel.
Les sardanes més representatives i que han deixat empremta les trobes al podcast Top Sardanes. Gerard Carriona et proposa en cada episodi una bona dosi dels temes i composicions que cal conèixer per ser un sardanista de cap a peus. Top Sardanes, el podcast de la sardana de Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Situem a 3:15 ja de 5 de la tarda. Marta Jarque, molt bona tarda.
Bona tarda,
de nou.
Ja ho tens tot apuntat?
Sí, encara no m'ha donat temps, però quan acabi el programa ho faré. Seguiré el consell de l'Helena.
Després deixa'm dir que el truc també és saber on has apuntat cada cosa, perquè els que tenim més d'una llibreta per cada cosa, després torna...
És un mal de cap,
generes un altre caos.
Clar. No. I que sobretot que el caos, si és això, bueno, el que deia, que no cal que arribem a tot. Hem de definir què és el que és tot. No? I exacte, i prioritzar. Clar, ja sabeu que els dilluns cap a aquesta hora amb la Hart que intentem posar la mirada al món i, de fet, aquests dies, un racó del món centra totes aquestes mirades. Abans en parlàvem també. Estem parlant de Dubai, ens situem, als Emirats Àrabs, on, com sabeu, s'està celebrant aquesta COP28, la cimera contra la crisi climàtica. I, justament, avui per parlar, per continuar parlant d'aquestes primeres conclusions d'aquesta COP28 i també... ho dèiem abans, del greenwashing i, sobretot, atenció, d'aquest greenfluencers. És un plaer saludar a l'Alba Sabater. Alba,
Bona tarda, Mercè. Bona tarda, Marta.
No, l'Alba.
A veure, Marta, tu ets testimoni.
Sí.
Alba Sabater.
Sí.
S'acaba aquest 2023.
És així.
És així. I encara no he complert la meva promesa, eh?
Jo crec que l'Alba, ara que estàvem parlant també d'això, de la gestió del caos, ella és la... No sé, és el perfil de persona que ho té tot escrit, superben organitzat, sí o no?
Sempre.
Sí. I sense conèixer-te personalment, Alba?
S'intenta. No, un dels propòsits pel 2024 és venir. Avui he de dir que pel tema que parlem és fins i tot coherent, que no m'hagi desplaçat.
És veritat.
No, és a dir, és molt més sostenible.
És sostenible.
Però, clar, sí.
Però, com sabeu, és per temes d'agenda i m'encantaria ser-hi presencialment, no?
Va, un dia t'esperem, per això, Alba, que sempre està bé retrobar-nos físicament. Per tots els que no coneixeu l'Alba Sabater és coordinadora del grau en Global Communication Management i sotsdirectora de l'Observatori de Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Anem a PAMS, per situar-nos, dèiem amb la Harkey, viatgem fins a Dubai, Alba. Podríem dir que el primer escàndol és que precisament aquí, a una ciutat artificial, s'hi celebri aquesta cimera per frenar el canvi climàtic.
Totalment, és la gran crítica, perquè al final és la gran incoherència de quan se va anunciar ja aquesta seu, no? Com sabeu, aquesta cimera va voltant pel món, però clar, Dubai, a més de ser un dels paradisos del petroli, doncs una ciutat construïda artificialment, sobre el desert, etcètera, etcètera. Clar, la gran crítica és la gran contradicció que això genera. La tria de la ciutat i l'esdeveniment moltes vegades en si, no? Perquè s'està intentant trobar solucions per vèncer el canvi climàtic, etcètera, etcètera, i de fet la celebració d'aquest gran esdeveniment no ajuda gaire. No ajuda gaire a nivell de desplaçaments, a nivell de recursos utilitzats. Això sí, té una altra cara de la moneda positiva, que és que tots els focus mediàtics se centren durant uns dies en aquesta trobada. Grans caps d'estat i persones líders d'organitzacions a nivell mundial seuen a la mateixa taula i la idea és que es puguin prendre decisions que realment després sí que tinguin un efecte, no? Per tant, hi ha una banda negativa, però hi ha una banda positiva.
Tu parlaves, Alba, d'aquesta contradicció, no? Que precisament aquesta cimera contra el canvi climàtic se celebri en una de les ciutats, no? Doncs això, més contaminants o menys sostenibles del món. Recordem que hi ha fins i tot una pista d'esquí coberta, com si fos un pavelló. Recordem que som a ple desert. I, Alba, si m'ho permets dir així, d'un escàndol a un altre, perquè no marxem de Dubai, perquè el sultà Ahmed Al-Jaber, president d'aquesta COP28, s'ha destapat com a negacionista del canvi climàtic. Una exclusiva, per cert, del britànic The Guardian, Alba.
Sí, de fet, en un discurs, ve a dir que no hi ha dades concretes que demostrin que calgui posar fi als combustibles fòssils per limitar l'escalfament global. Clar, dades diria que n'hi ha unes quantes, eh? Però, clar, l'afirmació per part d'aquest sultà que ve a ser a dia d'avui el president de la COP28, perquè com recordem que estem dient, s'està celebrant allà a Dubai, doncs clar, és un gran escàndol, no? Tal és l'escàndol que ja ha suavitzat fins i tot les declaracions, perquè el mateix secretari general de l'ONU, l'Antoni Guterres, va dir que eren, superpreocupants, no? Clar, penseu el que dèiem abans, la doble cara de la moneda. Al final es tracta d'un país, d'un indret del món que precisament viu. Sí. I no malament, diguem-ne, gràcies als combustibles forts.
Correcte.
I llavors acollir debats que precisament el que volen és vèncer, acabar amb aquesta manera d'obtenir energia, entre moltes altres coses, doncs evidentment clar, tornem amb la gran contradicció. Però, els discursos negacionistes pel que fa al canvi climàtic, ara perquè se situen a Dubai, no sé si recordareu el mateix Donald Trump o altres polítics que han negat realment que hi hagi que hi hagi escalfament global, que sigui culpa de l'emissió de gasos que s'estigui accelerant el canvi climàtic, etcètera, etcètera. al final, al darrere sempre hi ha interessos, sobretot econòmics i polítics.
Mira, ara que parles d'interessos, Alba, també avui et volíem preguntar, enllaçant-ho també amb aquesta cimera de la COP28, que per cert se celebrarà fins al dia 12 de desembre, és a dir, fins a la setmana que ve, ens volies parlar de dos conceptes que s'estan popularitzant a tot el món, començant per aquest greenwashing.
Exacte. Sí, de fet, greenwashing no és un concepte nou, però sí que és un concepte que va bé recordar quan parlem de les grans contradiccions entre allò que és l'objectiu i la realitat i les conseqüències d'un tema, no? Que són totes aquelles pràctiques de comunicació que volen ser o volen semblar sostenibles, volen semblar que defensen l'ecologia, però que realment no ho són, no? Al final ho podíem traduir en català com un ecoblanquejament, no? O un rentat de cara ecològic. És a dir, estem dient que una cosa és sostenible quan realment no hi és, no, quan realment no ho és. De fet, la Comissió Europea és una cosa que vigila molt de prop i va publicar un informe, no fa gaire, en què va dir que el 42% de les empreses d'Europa practiquen precisament aquest greenwashing. Mm. És a dir, que realment, amb molts productes que veiem, molts serveis en què ens diuen que són ecològics, que són orgànics, aquelles etiquetes verdes, doncs que sembla que et puguis sentir millor si compres aquell producte perquè estàs ajudant al medi ambient, doncs realment, en molts casos, no hi ha traçabilitat, no hi ha processos al darrere, no hi ha dades que demostrin que certament siguin sostenibles i que siguin respectuosos amb el medi ambient.
Alba, i si precisament això és una... És a dir, aquesta traçabilitat no l'ha pogut demostrar ni la Comissió Europea, no sé fins a quin punt això... Per què no s'està regulant? És a dir, perquè no hi ha algun sistema que realment pugui provar que allò que es diu ser doncs, sostenible i ecològic ho és, no?, en efecte?
Totalment. De fet, és un dels temes que hi ha sobre la taula en aquests debats que estan tenint hores d'ara a Dubai. Precisament és regular i d'una manera coral, d'una manera global, el greenwashing. De fet, a França, per exemple, ja el tema ja està regulat. Les empreses franceses no poden dir que un producte és ecològic, és orgànic, és sostenible, respectuós amb el medi ambient, si no demostren que així ho és, i si no ho és, doncs són sancionats. És a dir, per tant, el govern francès sí que ha regulat i està sobre i vigila que allò que diuen les empreses sigui real. Doncs seguir aquest exemple de França és el que s'està intentant a nivell global, perquè realment és un dels temes que més preocupa, no? Ara ens preguntem, si estem fent una gran cimera amb moltíssima gent que s'està traslladant amb avions, doncs que estem promovent a tope les emissions de gas, la mateixa COP no podria ser també un
model, no? Per
greenwashing.
Exacte.
Exacte. Llavors és tot una gran contradicció que es retroalimenta amb ella mateixa.
No, però ara està molt bé això que dieu de demostrar que realment és així, perquè també dius, avui també ens volies proposar aquest concepte que està molt de moda, com és el green marketing.
Sí, exacte. És el màrqueting, és aquell tipus de comunicació d'un producte que posa el focus en els valors vinculats amb el medi ambient i en la responsabilitat ecològica. És a dir, no en altres elements que poden fer aquell producte o aquell servei competitiu, com seria el preu o com seria moltes altres funcionalitats que fan, sinó que sobretot el gran valor d'aquell producte doncs és que és respectuós amb el medi ambient. Si us fixeu, per exemple, hi ha moltes marques de cosmètica que a dia d'avui doncs estan doncs fent aquest màrqueting doncs més focalitzat en que doncs és de consum responsable, perquè no s'han fet testos prèviament amb animals i perquè els productes que porten després no són perjudicials per al medi ambient. I com que les noves generacions, moltes consumidores d'aquests productes, s'ha estudiat i hi ha estudis que demostren que valoren molt que les empreses mostren una preocupació real pel medi ambient, doncs, evidentment, això els hi encaixa, no? Dius, bueno, doncs potser el preu no és el millor d'aquest producte, perquè pot ser una mica més car, però si realment és ecològic, si realment és responsable, si realment no s'han fet testos amb animals, etcètera, etcètera, doncs prefereixo pagar una mica més i adquirir aquest producte, no? Per tant, tot va lligat també a les grans tendències de la comunicació global, no? I a dia d'avui la sostenibilitat i l'ecologia és un dels grans temes que marquen l'agenda, sens dubte.
Clar, fixa't, mira, que tenim 10 minuts per arribar al punt de les 5. Avui fabricant la tarda amb l'Alba Sabater, en aquest dilluns 4 de desembre, és important, jo crec que també ens va bé per assimilar encara més el concepte que ens exposes avui, Alba, que ens, si breument ens podries apropar doncs, exemples d'aquest greenwashing que feies, que mencionaves, no? D'empreses que ho practiquin.
Sí, doncs, per exemple, grans empreses a nivell global, com ara McDonald's, o com ara Volkswagen, o com ara IKEA, han sigut doncs, focus de notícies i d'escàndols per aquest tema, no? Per exemple, Volkswagen, potser ho recordareu, farà uns quants anys, se promocionaven com una gran marca respectuosa amb el medi ambient, amb puntera pel que fa a emissions, que s'havien reduït, etcètera, etcètera, i després uns controls van destapar que el que portaven els vehicles de Volkswagen era una mena de peça, que realment el que feia era enganyar els sensors que detectaven les emissions, però realment els cotxes feien... És a dir, les emissions de gasos eren igualment elevades i greus, i l'únic que s'estava enganyant era la manera, era el sistema de control, no? Per tant, això va ser un escàndol brutal, perquè per una banda estaven dient que eren sostenibles, que eren respectuosos amb el medi ambient, i per l'altra estaven enganyant i de manera deliberada.
I més tractant, Salva, d'una empresa alemanya, no?, que moltes vegades es posen la bandera, no?, de ser líders i transparents en moltes coses, doncs aquí sí que és veritat que això va desencadenar una crisi de marca importantíssima.
Enorme, de fet, encara en alguns casos s'estan recuperant, no?, perquè crisi de marca i crisi de confiança i moltes persones, clar... Recordem que és àmbit global, per tant, moltes persones que potser sí que havien fet cas d'aquest green marketing i que havien decidit comprar un Volkswagen, conscients de que era reduir les emissions, doncs realment havien estat víctimes d'un gran engany.
Mira, doncs fixa't que no sé si és engany o no, però també ens volies parlar d'aquests green influencers. Qui són? A veure, Alba, qui hi ha al darrere d'aquests green influencers? Perquè parlem de gent molt jove, ja per començar.
Sí, exacte. Com deia abans, aquesta gran tendència de respecte al medi ambient que marca l'agenda global, doncs té al darrere generacions molt joves, i això jo crec que és una bona notícia. Els influencers són influencers, persones rellevants que tenen interès i molts seguidors a xarxes socials. I per què es diuen green en aquest cas? Doncs perquè utilitzen els seus comptes i el seu poder d'impacte comunicatiu per promoure la sostenibilitat i donar consells per cuidar el medi ambient. I ho fan des de molts punts de vista, és a dir, els influencers, les influencers, com sabeu, doncs, tracten temes com la moda, l'art, la cultura, fins i tot la gastronomia, però sempre ho enfoquen els greenfluencers vinculats al respecte al medi ambient. Si parlen de moda, parlen de moda sostenible. Si parlen de viatges, doncs parlen de com viatjar pel món sense deixar petjada en forma d'emissions. Defensen causes concretes de diferents països. Per tant, són greenfluencers perquè, malgrat fan promoció dels productes que habitualment fan promoció, el seu centre, com abans, com el green marketing, torna a ser el respecte al medi ambient i a l'ecologia.
També ens has portat una sèrie de noms, Alba? De la mateixa manera que abans ho hem fet amb empreses com McDonald's, Volkswagen, també parlant, hem comentat aquest exemple d'IKEA. Hi ha una sèrie d'aquests doncs, greenfluencers que, a més, molts són de proximitat, per dir-ho així, començant per la Carlota Bruna.
Exacte, de molta proximitat. N'hi ha molts de catalans, de fet. La Carlota Bruna, per exemple, que se centra molt en temes de moda, de receptes, de veganisme, i que parla de finances sostenibles, doncs és una de les que té més seguidors. També la Paola Calasanz, que a Instagram és coneguda com Dulcinea, és el seu, seria el seu acrònim, diguem-ne, i que en el seu cas concret ella fa, anava a dir advocacy en anglès, ella fa defensa i promoció del respecte als animals. És a dir, defensa totalment en concret aquesta causa dins d'aquest àmbit dels influencers. Després hi ha la Maria Negro, per exemple, que té una visió molt més empresarial i el que fa és, des de les seves xarxes socials, conscienciar les empreses perquè la seva estratègia de negoci sigui sostenible. És a dir, també va molt amb una estratègia molt concreta, i en aquest cas el seu target són més empreses. O, per exemple, la Victòria Moradell, que, com us deia abans, ella es dedica més al tema de la cosmètica i ha generat un canal amb moltes visites i molts seguidors, simplement ensenyant a les persones com fer cosmètica natural a casa seva, no? I intentar també que aquesta cosmètica doncs, no sigui contaminant, no provoqui més emissions, etcètera, etcètera. Mm. I, finalment, us volia parlar també del John Careaga, que és un jove activista del País Basc, que precisament ell el que fa és el que us deia abans, ell viatja molt pel món i intenta conscienciar en aquests viatges, en els seus seguidors, doncs, de la importància de valorar la natura, els ecosistemes, veure els diferents estils de vida de diferents comunitats arreu del món i intentar fer-ho i moure's pel món, doncs això, deixant la petjada, la menor petjada perjudicial possible, diguem-ne.
Déu-n'hi-do. Mira, doncs jo me'ls apunto, eh?
Sí.
Perquè...
Jo us convido a que, sí, que els seguiu i seguiu en els seus seguidors i en els influencers que també els segueixen, perquè realment els greenfluencers són tot un món.
Clar, perquè realment, Alba, quin creus que és aquest impacte real d'aquests creadors de contingut? O sigui, tenen alguna rellevància més enllà de ser influencers, no? I que la seva feina doncs, ha d'acumular likes a les seves xarxes socials?
Jo crec que, mira, l'impacte real tant dels influencers com d'aquest green marketing, com de la mateixa cimera de la COP, que, de la que hem començat parlant, el gran impacte és que jo crec que va deixant marca, a poc a poc, i molt a un pas lent, a nivell de conscienciació i sensibilització social, amb públics diferents, i malgrat som conscients que un post d'un d'aquests influencers o una reunió de les que s'estan celebrant a Dubai ràpidament potser no resoldran ni canviaran els problemes més greus que tenim a nivell de d'ecologia i sostenibilitat, però sí que es va fent un camí llarg que hem de fer entre tots, que no podem fer de manera individual i que uns a nivell polític, els altres a nivell comunicatiu, sí que podem anar-hi contribuint i anar conscienciant i sensibilitzant a la població de que hem de fer un canvi.
Doncs mira, aquest canvi, que sembla que mai arriba. Alba Sabater, moltíssimes gràcies, de debò, per avui, per haver-nos situat en aquest mapa mundial especial, aquesta COP28 que s'està celebrant fins al 12 de desembre a Dubai. Recordem que l'Alba Sabater és coordinadora del grau en Global Communication Management i també sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Alba, a la propera física, que ens veiem.
A la propera física.
Va, ja serà l'any vinent, jo crec,
ja
no?
Ja serà l'any vinent.
Sí, sí, sí.
És que te la vull presentar físicament,
no,
a l'Alba.
No, home, sí, clar, jo ho demanaré als Reis, també. Sí, veure l'Alba Sabater el 2024.
Ja m'en persona, però amb la Marta encara no.
Alba, bones festes, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Una abraçada ben forta.
Una abraçada.
Escolta, jo crec que cada dia ve més elegant,
sí,
eh?
Sí, sembla un ministre.
Però és que...
Estic a punt d'explotar.
Què vols dir?
De
no tinc marge. No, que m'estic posant roba de l'any passat i no hi quebo.
Ui, això crec que ens passa més d'un.
Tinc un enanito que em cus en retalla la roba d'un any per l'altre. No tinc marge de millora al Nadal. No puc menjar.
Què fem? Clar, és que ara que s'apropa el Nadal, Pau, què recomanes a aquella gent?
No
va,
sé,
que ara potser...
nudisme.
No, home, no, jo, però per què?
O una xilava, com al Marroc.
No.
Un llençol,
que gaudim, no? Menjant, que no passa res. No,
no,
que estàs,
un armari nou. Ja
el... Tu menges molt més, o sigui... Sí, no,
menjo el mateix. El que passa que el meu organisme ha decidit jugar-me una mala passada i fent el mateix que feia fa 10 anys, m'engreixo.
Sí. Sí. Sí.
Jo crec que això ens passa més, sí, una altra vegada. Està donant...
El que diuen és que després d'aquests àpats opulents de Nadal, es veu que si tu surts a donar una volteta, ja està. Ja ho has rebaixat tot.
I que això compensa.
Bueno, a veure, aquest any serà el primer, en 10 anys que treballo.
Tots els dies?
Menys el 25. 25 no. I tindràs més festes.
O sigui, treballes el 24, treballes...
Sí, sí, 24, 31, 26... Bueno. Sí, sí.
Mira, fem una cosa. En un minut tornem. Ai, en un minut tornem, no.
Potser trobo la solució i aleshores comenceu tots a treballar per Nadal. Ho heu pensat?
No.
Però nosaltres no ens dediquem pas als fogons.
Què refereixes amb això?
No, que si no voleu engreixar-vos, treballem a Nadal.
No, jo prefereixo anar a donar la volteta.
I menjar.
Sí, home.
Avui, però, ens parlaràs de cuina barcelonina.
Ah, sí, vinc a menjar. Vinc a parlar de cuina, és veritat.
Vens a menjar.
Jo volia xerrar, ja.
Cuina barcelonina, com la definiries, la cuina barcelonina?
Ah, eclèctica i porosa, sí, sí.
Sí?
Sí, total.
M'agrada. Després ens en parles, després d'escoltar la Sandra Gómez. Va,
vinga, va.
Ens posa el dia amb els principals titulars i a la tornada, Pau Gascó, avui al Bonatec, aquí al Fabricació, i després, com sempre, rematarem el dilluns junts amb Minguella i Solsona. Déu-n'hi-do, quina parella. Vinga, ara tornem.
No marxeu.